Aquest dilluns s'ha celebrat el Dia Internacional del Llenguatge de Signes i demà el de les persones sordes. Per això avui ens volem centrar en aquest col·lectiu i en les dificultats que tenen per realitzar tasques tan vitals com programar una visita al metge, per exemple, presentar-se a una oferta de feina o rebre cartes, factures i altres documents importants en el dia a dia. Parlem ara amb el David Prujà, coordinador de la Federació d'Associacions de Famílies i Persones amb Sordesa. Bon dia, David.
Bon dia.
Actualment, per posar una mica de context i números en aquesta situació, a Catalunya hi ha 35.000 persones amb discapacitat auditiva i segons les dades oficials de la Generalitat. Però aquí cal tenir en compte que la gran majoria d'elles es poden comunicar oralment i, per tant, no necessiten utilitzar el llenguatge de signes, oi?
Sí, de fet, cal fer una precisió, i és que les dades que dona el Departament de Drets Socials és les persones que han demanat el certificat de discapacitat per tenir una pèrdua auditiva. Hi ha moltes persones amb una pèrdua auditiva important que no han demanat el certificat de discapacitat, o bé perquè no els hi consideraria una discapacitat a un grau que arribi al 33, o bé perquè han superat els 65 anys, i, per tant, treure's el certificat de discapacitat no els suposaria cap benefici, diferent al que ja tenen pel fet d'estar jubilades. Les xifres, diguem-ne, l'estadística més aproximada a la realitat la tenim de l'Institut Nacional d'Estadística, que ens diu que hi ha a Catalunya 174.000 persones que es consideren amb discapacitat per pèrdua auditiva, de les que el 97,8% es comuniquen amb llengua oral i només un 2,2% es comuniquen amb llengua de signes.
Tot i que la gran majoria, com comentaves ara, doncs, té aquestes facilitats a través dels audífons, no? Quins problemes o quins reptes es continuen trobant a dia d'avui?
Bé, encara que amb audiòfons o amb implants coclears tinguin accés al so, bé, això no suposa que tinguin una audició perfecta. Suposa que són mesures de suport de la comunicació. La major part de les persones amb sordesa necessiten altres suports, com és la subtitulació de converses o de reunions o d'actes públics, o com és una cosa que es diu bucles magnètics, que els permet fer arribar a la pròtesi el so alliberat de tot soroll ambiental, de manera que el perceben de manera més nítida i els és més fàcil d'interpretar-lo. Això vol dir que quan van a un mostrador a fer qualsevol tràmit d'una empresa d'una administració pública o d'una empresa privada, si no té bucle magnètic, doncs tot el soroll ambiental li dificultarà la comprensió. O si van al teatre i no hi ha bucle magnètic i no hi ha subtitulació, moltes d'elles no poden o entendre allò que es diu, o si van a una conferència, o, per exemple, un cas real, que seria a mi se m'espatlla el router, truco a la companyia de telefonia, o l'aviso per correu electrònic, escolta, se m'ha espatllat, i em contesta la companyia de telefonia, no pateixis, de seguida trucarà una persona per posar-se en contacte amb tu i venir-te a visitar. Jo contesto i dic, no em pot trucar perquè sóc una persona amb sordesa que m'envia un missatge, en lloc que em truqui que m'envia un missatge. La resposta de la companyia de telefonia és no, el protocol és que t'ha de trucar, no ho pot fer per missatgeria. I estem així discutint molt fins que la persona amb sordesa contacta amb nosaltres. Nosaltres no substituïm la persona amb sordesa, sinó que contactem amb la companyia de telefonia i l'assessorem com pot fer accessible la comunicació amb aquesta persona perquè pugui definitivament resoldre el problema amb el router, que és que s'envien missatges entre ells per poder quedar amb la persona que ha de reparar la cosa. Doncs casos com aquest passen molt sovint. Una companyia d'assegurances no permet passar els partes si no és a través d'una trucada telefònica. De manera que en el seu moment ja sabia que estava contractant l'assegurança a una persona amb sordesa, no la van avisar que els parts que s'han de presentar a través del telèfon, de manera que al final han estat cobrant una assegurança sense estar disposat a prestar el servei. Hi ha moltes situacions en les que tu demanes hora al metge i et diuen que et contestaran per telèfon, o fins i tot a la consulta del metge no hi ha mesures de suport a la comunicació, de manera que si vols saber què és el que et dirà el teu metge, has d'anar acompanyat de, del teu marit, del teu, de la teva muller, del teu pare, de la teva mare, de qui sigui, i per tant, diguem, no només se t'està vulnerant el teu dret a la informació i a la comunicació, sinó que se'ls està vulnerant en realitat el dret a la intimitat.
I són molts els espais o les situacions en què es vulneren aquests drets i es troben doncs, amb aquests problemes que, com dèiem, són d'especial i de primera incidència, perquè afecten de ple al dia a dia de les persones.
Són moltes, moltes les situacions que es troben les persones amb sordesa. Algunes són d'especial gravetat, jo diria en l'àmbit de la salut són greus, són molt greus els que passen en l'àmbit de la justícia, perquè a la pràctica el que està passant és que les persones amb sordesa són jutjades sense que elles són jutjades o es dirimeixen els seus interessos en un judici sense que elles tinguin coneixement d'allò que està passant durant el judici i han de confiar en que el seu representant legal l'informarà bé de tot el que, de tot el que sigui allà. I després moltes empreses privades que costa molt que facin la passa de fer accessible la seva activitat.
Imagino que això encara alenteix molt més tots els tràmits burocràtics, especialment. En la vostra federació heu tingut algun incident greu? Algun termini sobrepassat o alguna documentació o sol·licitud no entregada? Alguna visita al metge doncs, que no ha pogut ser efectuada? Heu trobat algun incident greu?
Sí, sí. Ens trobem situacions, per exemple, diguem, nosaltres tenim un servei que les persones amb sordesa, que es diu Servei d'Atenció a la Inaccessibilitat, quan una persona amb sordesa que es comunica oralment es troba en una situació que no li és accessible, ens ho comunica a nosaltres i nosaltres fem la gestió perquè aquella empresa o aquella administració li faci accessible allò que ella necessita. Ens hem trobat en situacions en les que una persona ha estat jutjada sense saber diguem, què és el que passava durant el judici o que un representant, un advocat, no li explicava amb deteniment quines eren les seves actuacions. Ens hem trobat en situacions com, per exemple, el que us comentava de la companyia d'assegurances o, diguem-ne, manca d'accessibilitat fins i tot a les consultes d'otorrinolaringologia de la salut pública. Ara mateix només hi ha 5 centres d'atenció primària a Catalunya que tenen mesures d'accessibilitat per a les persones amb sordesa que es comuniquen oralment i que formen part d'una prova pilot que hauria d'estendre als 384 centres d'atenció primària, perquè veiem lo lluny que estem de si l'atenció primària està així, no hi ha accessibilitat a l'atenció hospitalària, no hi ha accessibilitat a l'atenció d'especialistes, diguem, estem encara molt, 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 molt lluny de que en el dia a dia les persones amb sordesa deixin de trobar-se múltiples situacions en les que es veuen excloses. Al capdavall, el que estan limitant és la seva autonomia personal.
Tot i estar molt lluny, com comentaves ara, ja hi ha quedat doncs, totalment palès, s'està millorant en els darrers anys per part de les institucions, de les empreses tecnològiques, de les privades, dels canals de comunicació, s'està posant facilitats amb aquest col·lectiu, a les persones amb sordesa, ja sigui de les que necessiten llenguatge de signes, que suposo que encara ho tenen molt més complicat, com per les que porten audífons, per exemple.
Mira, nosaltres en el servei aquest d'atenció a la inaccessibilitat, quan contactem amb les empreses i amb les administracions, ens trobem sovint amb molt bona predisposició per millorar les condicions d'accessibilitat que es troben les persones amb sordesa. És més fàcil, diguem-ne, que atenguin la situació d'aquella persona concreta que ha contactat amb nosaltres que després que facin l'esforç de fer-ho accessible per qualsevol altre. També ens trobem molt aquesta predisposició a deixar-se assessorar, i a començar a fer, a dedicar temps i a invertir diners en millorar la seva accessibilitat al capdavall. Diguem-ne, tot i que és 174.000 persones les que es consideren amb discapacitat per pèrdua auditiva, hi ha 1.400.000 persones a Catalunya que tenen dificultats d'audició. De manera que el capdavall és un segment de mercat que interessa a totes les empreses. Quan els expliquem tot això que s'estan perdent i les millors que podrien obtenir, diguem-ne, les empreses i les administracions reaccionen. Però encara falta un treball important. Ara, aquest darrer any, el 2023, va entrar en vigor el Codi d'Accessibilitat, que és el reglament d'aplicació de la Llei d'Accessibilitat de Catalunya, que ha de posar remei a això, en un any i mig, entre un any i mig i tres anys, depenent de quin tipus d'institució, quin tipus d'empresa, s'ha de fer una planificació de les millores d'accessibilitat que s'han de fer, no només per les persones amb sordesa que es comuniquen oralment, sinó també per les signants i també per les persones amb discapacitat física o cognitiva o tota mena de discapacitat, i després tindran també, en funció, depèn de quin tipus d'institució o d'empresa o de tipus de servei, entre 3, 5 i 8 anys per aplicar aquestes mesures, de manera que això, diguem-ne, amb un termini d'entre 3 i 8 anys estarà resolt. O sempre i quan es compleixi aquest codi, diguem-ne.
Mentrestant, mentre no es compleixi o no sigui una realitat, els dies internacionals, com el d'aquest dilluns o el de demà, ajuden almenys a prendre consciència, i això és suficient, doncs, per reparar una mica tot el dany, no?, o tots aquests problemes, tots aquests desavantatges amb què es troben les persones amb sordesa?
Home, serveix, per exemple, en aquesta ocasió, per informar totes les persones amb sordesa que es comuniquen oralment que si volen fer alguna activitat i veuen que aquella activitat o volen fer una gestió o volen anar a alguna instal·lació i allò no és accessible, que contactin amb la Federació CAPS, ens ho expliquin, que nosaltres assessorarem aquella institució, assessorarem aquella empresa com fer-li accessible allò que aquesta persona vol fer perquè efectivament ho pugui gaudir i se li restableixin els drets d'accés a la informació i a la comunicació. Si serveix per això, mica en mica anirem millorant.
Mm-hmm. Quantes persones associades sou aquí a la federació?
A la federació som 1.400 i escaig persones amb sordesa i famílies. Algunes famílies són de 4 o 5 membres i, per tant, estem al voltant d'això, 1.400 persones i famílies. Tenim una quota d'afiliació individual i una quota d'afiliació familiar, de les que un terç dels nostres afiliats són famílies.
I què s'ha de fer per afiliar-se a la federació?
Simplement entrar a la nostra pàgina web, és acapps.org, i allà veuran, cliquen a fer-te soci i veuran què és el que poden fer, omplen un formulari i nosaltres entrarem en contacte amb ells per facilitar això i veuran tota la pila de serveis i d'informació que els serà molt útil.
Doncs moltes gràcies, David, i tant de bo això doncs pugui arribar a persones o a famílies que coneguin o es trobin amb aquest problema i sigui una eina per resoldre'ls.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.